Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell ja no aplicarà el toc de queda aquesta nit. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat la proposta del govern català d'endurir els criteris d'aplicació de la mesura i manté al llindar els 250 casos per cada 100.000 habitants, l'últim valor aprovat fa dues setmanes. Amb tot, només 19 poblacions aplicaran la restricció d'una a 6 de la matinada, entre les quals només n'hi ha una de Vallesana, Badia. El govern català està analitzant la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per valorar si hi ha alternatives. La vinya del Parc Agrari oferirà aquest any una collita d'entre 5.000 i 6.000 quilos de raïm. En la verema que ha començat avui, s'ha comparat la producció amb la del 2019, després que l'any passat se'n perdés més d'un 40% per l'excés de pluja i el míldiu. L'enòleg del celler de Can Calopa i encarregat de la producció, Íñigo Jouji, creu que aquestes xifres són molt positives, tenint en compte que han hagut de lluitar contra l'acció dels senglars, molt més agressiva que anys anteriors.
Havíem tingut alguns problemes, sobretot els anys previs a començar a posar xarxes a la vinya, que això va ser una cosa que vam començar a fer fa ara 5 campanyes, i havíem tingut problemes tant amb el senglar com amb els ocells. Hi ha molta pressió de fauna en aquestes entorns de vinyes urbanes on els mesos d'agost, setembre tenen poc aliment, no? Poca alimentació disponible, i són entorns on venen de la ciutat, venen aquí, i som l'única vinya que hi ha en tot el parc agrari. Per tant, diguem que tot Sabadell, tota la fauna Sabadell té un lloc on alimentar-se, a part de les zones d'horts, que també sé que els hi fa una mica mal.
Més enllà de les bones xifres de producció, Jouji fa un bon balanç de la qualitat del raïm, que permetrà fer uns vins similars als dels últims anys. En esports, el Sabadell ha presentat avui els seus nous carrilers, Diego Cavallo i Dani Sánchez. Cavallo ja va debutar ahir al partit contra el Costa Brava, mentre que Sánchez encara no ha pogut vestir la samarreta arlequinada en partit de pretemporada. Són algunes de les notícies que desgranarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han baixat arran d'aquestes 4 gotes que han caigut a la tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Més pluja? Seguirà baixant el termòmetre? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Avui hem arrencat aquesta jornada amb certa inestabilitat, amb molts núvols, sobretot cap al Tersud, amb alguns plugims, amb alguns ruixats, i a hores d'ara els núvols ja són presents en molts indrets del país i també alguns ruixats que ja estan caient amb intensitat, sobretot en punts del Pla de Lleida, també en punts del prelitoral i Camp de Tarragona. S'espera que aquests vagin a més durant la tarda, afectant sobretot en punts de la Catalunya central, a punts del prelitoral sud i també en punts del Pirineu i del Prepirineu. Atenció, perquè part d'aquests ruixats podran caure amb intensitat i, a més, han acompanyats de pedra i també de fortes ratxes de vent. Tot plegat també afavorirà que avui la temperatura màxima quedi més baixa que la d'ahir, és a dir, durant aquestes properes hores la temperatura no pujarà massa més, sinó que tendirem a tenir un ambient més fresc. Demà, en canvi, s'espera un ambient força més estable que el d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la, com ve sent habitual aquests dies d'agost. No trobem cap incidència, ni d'entrada ni de sortida a la ciutat, ni per accedir a Barcelona. Sabadell queda fora del toc de queda nocturn a partir d'aquesta mitjanit. El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya no ha avalat la proposta del govern català d'endurir els criteris d'aplicació de la mesura i la manté només a 19 municipis. La Generalitat ara busca alternatives i els empresaris de l'oci nocturn es presenten com la solució al problema. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat baixar el llindar de la incidència acumulada 7 dies dels 250 casos per cada 100.000 habitants al 125, com demanava el govern. Sabadell es troba al 140. A la comarca del Vallès Occidental, qui no rebaixa el valor encara és el municipi de Badia del Vallès, que és un dels 19 que hauran de mantenir el toc de queda nocturn. El TSJC avala també la limitació de 10 persones en reunions familiars i socials i la limitació del 70% dels aforaments en actes religiosos a tot el territori de Catalunya.
En el seu escrit, els jutges argumenten que en l'informe de l'Agència de Salut Pública que el govern ha presentat no justifica per què ha tornat a rebaixar el valor de l'indicador sense donar-ne raons tècniques, i es pregunten per què no va instal·lar-lo d'entrada en lloc d'anar-lo canviant a la baixa.
entenen que la intenció només és preventiva i indiquen que en el mateix informe la Generalitat assenyala amb dades que del total de brots actius el percentatge més elevat es presenta en l'àmbit familiar, un 34,8%, seguit de l'àmbit de les residències geriàtriques, un 22,2%, i de l'àmbit social, un 19%. Per tot plegat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entén que no pot donar cobertura a la restricció dels drets fonamentals demandada. El govern català està analitzant la resolució per valorar si hi ha alternatives. L'executiu lamenta, diu, que un cop més els jutges facin d'epidemiòlegs. En canvi, la patronal de l'oci nocturn, FECASARM, celebra la decisió i assegura que el toc de queda no responia a criteris de salut, sinó únicament d'ordre públic. FECASARM veu els locals d'oci nocturn legals com l'única alternativa als botellots. Per això reclama que deixin obrir els locals a l'aire lliure. El protocol de la federació inclou un test negatiu, tenir la pauta completa de vacunació o haver passat la malaltia en els 6 mesos previs com a requisit per accedir als locals d'oci nocturn.
Pel que fa a la pandèmia de coronavirus, el risc de rebrot puja a Sabadell un punt més que ahir, fins als 303, mantenint el lleuger ascens dels últims dies. També suma un nou dia de pujada a la velocitat de contagi, aquest cop passant del 0,93 d'ahir al 0,95, 0,2 més. D'altra banda, la incidència acumulada a 7 dies recula alguns punts i ara es troba als 140,64 casos per cada 100.000 habitants.
En les últimes 24 hores s'han sumat 631 sabadellencs als que tenen la pauta completa, arribant als 138.552. Així mateix, hi ha 156.966 ciutadans amb la primera dosi del vaccí, 323 més que ahir. Per franges d'edat, tots els intervals superiors a 50 anys estan per sobre del 85% de la pauta completa. Per sobre dels 40 anys, supera el 77%. En canvi, dels 16 als 29 no arriba ni al 37%. Dels 30 als 34 es queda sobre el 42%. I entre els 35 i els 39 anys, el 61,6%. Al conjunt de Catalunya, el Departament de Salut ha declarat que hi ha 5 pacients menys ingressats a les unitats de cures intensives a causa de la Covid-19 en les darreres hores, 499 en total. A més, els hospitalitzats a planta baixen a 1.517, per tant, 76 menys. En paral·lel, s'han notificat 2.019 contagis confirmats per PCR o test d'antígens i s'han notificat 30 morts en les últimes hores. El 7,98% de les proves que s'han fet la darrera setmana ha donat positiu.
Pel que fa a les mesures per conviure amb el coronavirus, el Tribunal Suprem espanyol s'ha pronunciat per primer cop sobre el passaport Covid per entrar a bars, restaurants i locals d'oci nocturn.
I ho ha fet ratificant la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que no troba justificada la mesura i considera que ha estat mal plantejada perquè es demanava per tot el territori de la comunitat autònoma, amb independència de les dades Covid existents, vulnerant així el dret a la intimitat. Altres comunitats, per exemple Galícia i Cantàbria, havien arribat a aplicar la mesura, però igual que les Canàries, va quedar frenada pels respectius tribunals superiors. L'excepció són les Balears, on es permet aplicar-la només per accedir a grans esdeveniments o residències. Altres països, com França o Itàlia, ja han plantejat la mesura.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La vinya del Parc Agrari recupera els nivells de producció del 2019. En la verema que ha començat avui es preveu recollir entre 5.000 i 6.000 quilos de les 6 varietats de raïm que té la finca de Can Gambús, unes xifres notables després que l'any passat es perdés més d'un 40% de la producció. Ho ha destacat l'enòleg de Can Calopa i responsable de la finca, Íñigo Houji.
Hem tingut sequeres molt importants, però tot i així el balanç al final de l'any doncs creiem que és positiu. Tenim més o menys els mateixos quilos en comparació amb el 2019, ja que l'any 2020 va ser un molt mal any. Vam tenir un any de molta pluja i molta afectació al míldiu i això va fer que perdéssim doncs, gairebé el 40 o el 50% de la collita, sobretot en el cas de varietats negres. I aquest any tenim la sort de que tot el raïm està en un bon aspecte, està més o menys saludable, si és bé que tenim afectació del senglar. A l'haver-hi aquesta sequera, el senglar va molt desesperat pel menjar i ens entra i ens fa una mica mal a la vinya, no? Destrossa xarxes i menja raïm, però tot i així, a nivell global, diríem que és un any bo.
Precisament el gran repte d'aquest any ha estat evitar l'impacte del senglar en la collita. S'han reforçat les xarxes i s'han tancat accessos, però no descarten haver de fer accions més impopulars de cara a l'any que ve.
Havíem tingut molts problemes. És veritat que solventant amb les xarxes no, en principi, doncs, ho solventàvem, i aquest any hem vist que no, que haurem de prendre altres mesures i segurament doncs, seran mesures que potser puguin ser una mica més impopulars, com és caça o fer algunes esperes per poder lluitar contra aquesta pressió de fauna, o bé intentant trobar algunes fórmules on evitar el pas d'accés a la finca, l'únic que sabem que és una finca pública, i de pas, de lliure pas de la gent i dels vianants, i per tant també això pot generar a vegades conflictes, no? Que quan la gent sent que no pot passar o que els hi barres el pas, doncs després trobes una mica vandalisme.
A banda de la quantitat de raïm recollit, Houhi també fa un bon balanç de la seva qualitat, tot i que encara és d'hora per fer afirmacions.
De moment, a priori, semblen que els paràmetres són bons, no? Vull dir, hem fet controls de maduració de totes les varietats i sembla que està madurant com, vull dir, com toca i que l'equilibri entre concentració de sucres i acidesa doncs és bastant bo. I jo crec que aleshores anirà una mica en la línia dels vins que hem estat elaborant fins ara. O sigui, vins amb cert grau alcohòlic, amb certa acidesa que els hi permet doncs, tenir un punt d'envelliment, un punt de frescor, un bon equilibri. I si tot va bé, doncs penso que aconseguirem fer els mateixos vins que hem anat fent, sobretot els últims 2-3 anys.
En aquest sentit, admet que la maduresa dels ceps i el treball agrícola constant per part de la cooperativa L'Olivera es comencen a notar. Un treball que volen ampliar amb la incorporació d'una parcel·la més del parc agrari destinada a vinya. No obstant això, la incorporació depèn d'un concurs públic que l'Ajuntament ha d'obrir els pròxims mesos, on estarà inclosa la vinya actual i la nova parcel·la. D'aquesta manera, regularitzaria la feina de L'Olivera a Can Gambús, que fins ara depenia d'un conveni ja caducat. No obstant això, en el concurs també hi podrien optar altres cellers, de manera que la cooperativa podria perdre aquesta explotació. Houhi confia que l'experiència de tants anys jugarà a favor seu. I afegim un parell de punts més. Ha activat l'avís del Pla Inuncat en fase de prealerta a Sabadell, ja que es preveu un episodi de pluges intenses i acumulació d'aigua. Això podria comportar risc d'inundacions i pluges fortes. Des de l'Ajuntament s'aconsella no baixar els soterranis ni garatges de les cases i quedar-se als pisos superiors. Tampoc s'ha de deixar fora, ja sigui al pati o al jardí, objectes que l'aigua pugui arrossegar. Anant en cotxe, recomana circular per les rutes principals i autopistes, moderant la velocitat i mantenint les distàncies de seguretat. No s'han de travessar rieres, torrents, passos subterranis ni zones inundables, on tant els vehicles com les persones podrien ser arrossegats per l'aigua fàcilment. I l'oficina comercial d'Endesa a Sabadell, ubicada al carrer Sallarès i Pla número 6, reobre les seves portes. Després de fer-s'hi obres de millora, s'ha preparat per atendre les consultes que poden generar-se arran de la crisi provocada per la Covid-19, creant un nou model d'espai més còmode d'atenció al client. S'ha reformat el terra, s'ha pintat el local i s'ha instal·lat nou mobiliari. Igualment disposa de wifi gratuït i d'un e-service, un espai habilitat on el client pot fer consultes i operacions sense necessitat d'un gestor. L'oficina comercial de Sabadell rep una mitjana de 1.500 clients mensuals.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, el preu de la llum a l'estat torna a acostar-se als màxims històrics, malgrat haver deixat enrere l'onada de calor. Després que dilluns l'import del megawatt hora baixés dels 100 euros per primer cop en dues setmanes, els preus només han fet que pujar i avui, aquest divendres, es convertirà en el segon dia més car de la història. El preu mitjà de la llum se situarà als 117,14 euros, lleugerament per sota del rècord de 117,29 registrat divendres de la setmana passada. Inspecció de Treball ha detectat 555 infraccions en expedients de regulació temporal d'ocupació a Catalunya fins al juny. L'import de les sancions imposades a empreses catalanes ascendeix a més de 2 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat espanyol, la Inspecció de Treball ha descobert 5.459 casos de frau, amb prop de 26 milions d'euros en multes. Alguns dels fraus denunciats per treballadors i sindicats estan relacionats amb el fet que persones inscrites en ERTO han treballat, tot i estar en un expedient de suspensió, o han fet més hores hores de les que tocava. També han descobert empreses que han contractat empleats per substituir els afectats dels expedients. El Sindicat d'Infermeria SATSE demana a les administracions públiques que analitzin el grau d'immunitat del col·lectiu sanitari per valorar la possibilitat d'administrar una tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19. El sindicat considera necessari reforçar les mesures de protecció ja existents i adoptar-ne de noves per garantir la salut dels treballadors del sector. També exigeix que es garanteixin entorns laborals segurs. I un últim apunt, la Fiscalia ha recorregut l'arxivament del tall de l'AP-7 a Salt per part de Tsunami Democràtic al novembre del 2019. La decisió arriba després que el jutjat d'instrucció número 3 de Girona tanqués el cas per a 48 investigats al juliol. Segons informa l'organització Alerta Solidària, són 22 d'aquestes 48 persones les afectades per la decisió de la Fiscalia. I s'afegeixen a les 4 que continuaven encausades per desordres públics després de l'arxivament. L'Audiència Provincial haurà de resoldre ara el recurs en els pròxims mesos i decidir si finalment el jutja o no. Moment pels esports. Els nous propietaris del carril esquerre del Sabadell, Diego Cavallo i Dani Sánchez, han estat presentats avui com a nous reforços arlequinats. L'Adrià Royo ens acosta el més destacat d'aquesta compareixença.
D'una banda, Diego Cavallo, 27 anys, nascut a Salamanca, format a filials de cases grans com el València o el Madrid, i els últims 3 anys a segona A, el Depor, l'Extremadura i l'Albacete. De l'altra, Dani Sánchez, 20 anys, cedit l'últim a Linares, havent passat per la base del Màlaga o el Madrid, a més de Elegido o l'Extremadura, d'on ha vingut aquí a Sabadell. Ells seran els amos del carril esquerre a la pissarra d'Antonio Hidalgo en aquesta temporada 2021-2022. Un esquema, un pèl diferent al que estan acostumats, com comenten per aquest ordre, Cavallo i Sánchez.
Bastante diferente cuando juegas con un 4-3-3 o 4-4-2. Es muy diferente que cuando inicias ya partes de como un carrilero. Las posiciones o las alturas son muy diferentes y es complicado. Poco a poco se irá cogiendo todo y saldrán mejor las cosas. Al principio cuesta, pero es lo que toca.
Sí que es verdad que yo vengo jugando un poquito de posición más arriba. Sí que es verdad que a lo mejor de carrilero me encuentro más cómodo. Sé cómo llevar las alturas, pero bueno, al final creo que eso se verá en los entrenos, seguir trabajando y sí que es verdad que bueno, todavía no he jugado ningún partido, todavía no he estado en la rueda del equipo, pero como te digo, esta semana, el sábado, he tocado otro partido y habrá minutos para disputar.
També escoltarem tots dos valorant la primera RFEF, la nova categoria que s'estrena d'aquí a 10 dies. Dani Sánchez i Diego Cavallo esperen un nivell competitiu molt alt.
Prácticamente yo creo que es como si fuera una segunda división. Para mí hay equipos muy importantes, clubes muy importantes. Creo que cada semana va a ser un partido muy duro, va a ser un partido complicado y cada semana te digo, esto te va a poner al máximo. Y creo que hay que estar siempre, toda la semana, mejor que la anterior.
Liga muy competitiva. Va a ser complicado, hay muchos clubes con muy buenos jugadores y va a ser difícil. Si antes la segunda B, lo que llaman la segunda B, era complicada, creo que esta nueva liga va a ser mucho más todavía.
Cavallo ja va tenir algun minut ahir a Palamós. Per contra, el malagueny Dani Sánchez, tot just, ha fet avui el seu primer entrenament. El període d'adaptació haurà de ser molt ràpid, ja que demà passat serà l'últim test de pretemporada contra l'Andorra i diumenge de la setmana vinent l'estrena a la Lliga contra el Sevilla Atlético.
Tot plegat després del triomf d'ahir per 0-1 contra el Costa Brava amb el gol d'un Alfred Planas que se sent cada cop més còmode i integrat.
La veritat que m'estic sentint molt bé, molt a gust dins el vestidor, tant amb la gent de l'equip com amb el cos tècnic. Sento pues, molta confiança, els veterans m'han acollit superbé, així que estic content, estic molt a prop de casa, això també suma, o sigui que molt content.
El partit va deixar bones sensacions al tècnic Antonio Hidalgo. És cert que no hi van haver massa ocasions, però sí molt domini de pilota contra un rival més tancat que els anteriors. L'amistós a Palamós també va servir per tornar a veure en acció joves com Sergi Altimira o Pere Belmonte-Pitti, que va fer l'assistència del gol.
Hem d'acabar de mirar la situació de la nostra plantilla. Tenim clar la situació que volem en quant a joves. Jo crec que pues, al final del mercat ho veureu. I bueno, ells estan treballant molt bé, els poses a jugar i et donen un nivell alt, bueno, per donar-nos millor, perquè no som massa jugadors de la primera plantilla i tenint un partit dissabte era important repartir, no?
Antonio Hidalgo encara no té la plantilla tancada. L'àrea esportiva segueix treballant per lligar com a mínim el pivot i el davanter centre que ocuparan les últimes fitxes sèniors. José Manzanera, director esportiu del Sabadell, reconeix que els timings no es poden controlar en aquests últims dies de mercat.
Las operaciones están en proceso, pero al final, como he dicho ya durante todo el mercado, los tiempos al final, nosotros por nuestra parte lo que queremos es que estén cuanto antes para que estén con el grupo y que se adapten, pero hay tiempos que no los marcamos ni los controlamos nosotros.
Avui, per cert, els capitans de l'equip han fet el santuari, la tradicional ofrena a la salut, en la prèvia d'un nou inici de Lliga. David de la Cruz continua escalant llocs a la classificació general de la Vuelta. El sabadellenc, tot i això, no ha pogut optar la victòria en el final a la muntanya de les Raboses, a València. En Sergi Parc ens explica com ha anat la jornada d'avui.
En la prèvia, de la Cruz es mostrava il·lusionat per intentar recuperar temps perdut a l'etapa d'avui, que tenia un final anal de 2 quilòmetres al 9,4% de mitjana. El ciclista de l'Emirates ha creuat finalment la línia de meta en 11a posició, a 21 segons del guanyador, sense que hagi acabat de treure el cap als primers llocs, però sense perdre pistonada amb els favorits. El danès Magnus Cort Nielsen ha estat el vencedor just per davant de Primoz Roglic, que es col·loca com a nou líder a la general en detriment de Kenny Elizon, a qui el mallot vermell li ha durat tot just un dia. De la seva banda, de la Cruz és ara 17è a 2 minuts i 14 segons de l'eslové. El menú de demà, la setena etapa, sortirà de Gandia. Tindrà un recorregut de 152 quilòmetres amb ni més ni menys que 6 ports de muntanya i l'últim serà meta de primera categoria al balcón d'Alacant. Dia per començar a marcar diferències importants a la classificació, però també dia un pèl deslluït. L'ascensió final no permetrà l'assistència de públic per la sequera de la zona i evitar qualsevol risc d'incendi.
I en futbol sala, la tornada a la feina del Club Natació Sabadell no ha estat com s'esperava. La baixa d'última hora de Dani Castro, un dels homes clau als esquemes de Borja Burgos, ha alterat el primer dia d'entrenament. Jordi Sitjà, bona tarda.
Bona tarda. Així és. Castro, que apuntava que enguany duria el braçalet de capità, marxa a viure fora per problemes personals i deixa l'equip sense marge de maniobra per suplir la baixa. Així ho explica el tècnic del club, Borja Burgos.
Sí que a nivell d'equip, entre això, una mica coixos, però bueno, alhora també crec que pot ser una oportunitat bona per donar un pas endavant a aquesta gent jove que tenim, també els jugadors que tenen més experiència per demostrar realment els jugadors que són. Jo crec que ens hem d'aprendre així. És un repte encara més gran, és una oportunitat pels jugadors per créixer encara més i enfocar-ho d'aquesta forma per intentar, evidentment, que no es noti i inclús pues, bueno, que sigui algú positiu per l'equip.
Per altra banda, l'Escola Pia també ha començat els entrenaments, però encara amb la falta d'alguns jugadors. Els de Can Colapi es mostren il·lusionats per aquesta nova temporada i Pedro Donoso, l'entrenador de l'equip, està satisfet amb la intensitat del primer dia de curs.
Bueno, la verdad es que no estaba completa la plantilla, pero bueno, la verdad es que, bueno, con mucha ilusión todos, con muchas ganas y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que la plantilla tenga ilusión y ganas y para nosotros todo eso será mucho más fácil porque será un mes complicado, ¿no?
Els que sí que ja trepitgen el parquet del carrer Garcilaso són els tres nous fitxatges, Marc Navarro, Oriol Arderiu i José Ruiz Peluca.
I pel que fa al tercer equip sabadellenc, que enguany jugarà a segona B, el futsal Pou Escorial encara està acabant d'apuntalar la plantilla, tot i que ja fa dies que s'entrena. Als Marinals s'han produït canvis d'última hora després que un dels fitxatges, Quique Càmara, hagi rebutjat finalment incorporar-se. Ara bé, la direcció esportiva ja li ha trobat un recanvi. Es tracta de l'argentí Rodrigo Malga, procedent de la segona divisió del seu país. I acabem amb Iker Pajares, que s'haurà de passar els pròxims 5 dies confinat. L'esquaixista sabadellenc va passar d'estar exultant.
Aquí estic a Anglaterra, a l'Open d'Anglaterra, el British Open. Jo ja havia jugat dos partits en el campionat, m'hi trobava a vuitens de final. Havien estat dos partits molt, molt durs, molt lluitats, i em trobava en un bon moment. Ara, avui em tocava jugar per una plaça a quarts de final, que hagués estat el resultat més gran de la meva carrera esportiva, arribar a quarts de final d'un gran slam.
A rebre un cop inesperat i del qual reconeix que li costarà recuperar-se.
Quan han trucat a la porta i quan m'han comunicat la notícia, no ha estat qüestió de 5 minuts en com m'ha canviat la vida, no? D'estar a la felicitat màxima, jugant amb el meu millor squash, a estar fora del campionat i a sobre haver de fer quarantena.
Pajares va ser obligat a retirar-se del British Open després de detectar-se que havia estat contacte estret amb un passatger a l'avió que el va dur cap a Anglaterra. Tot i donar negatiu en els tests que s'ha sotmès, el jugador del Malibú Esportiu ha hagut de renunciar al somni de seguir progressant en un dels tornejos més prestigiosos del panorama internacional. 5 minuts per 8:15. És moment per posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 19 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.